Salutacions una setmana més des de Terra de Festa, el programa de cultura popular i tradicional del Camp de Tarragona. El programa d'avui ve marcat per Nadal i sobretot pels pessebres vivents. Així parlarem amb el president de l'Associació del Pessebre Vivent de la Pobla de Montornès, l'Alfred Rofes, i també amb el director artístic del Pessebre Vivent de Valls, en Raül Molina. A més, repassarem alguns mercats nadalencs del territori d'aquest cap de setmana, com el de Valls i el del Morell, i parlarem de la inauguració del Museu del Pessebre aquest dissabte, que s'ubica a Montblanc. Tot això i molt més durant una horeta a la vostra ràdio local, perquè ja ho sabeu, el Camp de Tarragona és terra de festa. I per començar el programa d'avui, el que fem és escoltar una Nadala. Al llarg del programa i dels propers programes anirem repassant Nadales poc conegudes o versions de Nadales més conegudes però actualitzades, podríem dir, a una música més moderna. I comencem escoltant Els Catarres amb la cançó És Nadal al món. És una Nadala poc coneguda que vam publicar farà un parell d'anys i que, com dèiem, porta per títol És Nadal al món. Els Catarres.
Obre els presents i tant fot si és carbó com si és millor. si és carbó com si és mirror i encens no n'hi ha mai prou d'aquests moments. Assaboreix-ne cada instant des del primer fins al darrer i amb gran delit obre els presents i tant fot si és carbó com si és mirror i encens.
La Pobla de Montornès celebra un any més el seu pessebre vivent i per saber si ja ho tenen tot a punt, parlem amb l'Alfred Rofes, que és el president de l'Associació Pessebre Vivent de la Pobla de Montornès. Bon dia.
Hola, bon dia.
Quan sorgeix el pessebre vivent a la Pobla?
El pessebre vivent de la Pobla sorgeix, neix, a l'any 1976 en mans d'una sèrie de persones que eren emprenedores, inquietes, i que estimaven molt el poble, que pare eren fills o descendents del poble, i fent les seves passejades d'estiu cap a l'ermita van dir, carai, per què no fem un pessebre vivent? I bé, d'una passejada d'aquestes va néixer la idea i després es va prenent cos fins que al final van aconseguir fer i representar el primer pessebre que va ser doncs, l'hivern del 76 cap al 77.
Per tant, déu-n'hi-do ja els anys que fa que celebra el pessebre vivent de la Pobla.
Enguany és la 43a edició de representacions del pessebre.
Durant anys, si no anem errats, ho va gestionar l'entitat cultural Amics de Montornès i ara ho fa l'Associació Pessebre Vivent de la Pobla. Com ha estat aquest canvi?
Bé, durant els primers 35 anys, que són molts, l'Associació Amics de Montornès, que és la que, amb la gent que abans hi he explicat, van fer i van concebir fer el pessebre, ho van anar gestionant i ho van anar desenvolupant ells. Els anys van anar passant, lògicament, tot té, per dir-ho d'alguna manera, una mica de final, i van decidir, fa 7 temporades enrere, pues que bé, que havien arribat a la seva meta. Allí ho va agafar, durant 2 anys de transició, ho va agafar l'Ajuntament, perquè, lògicament, el poble volia que el pessebre continués fent i continués donant identitat al poble. Al cap de 2 anys, el pessebre, o l'Ajuntament més ben dit, va creure, jo crec que correctament, que no era una gestió directament d'Ajuntament, sinó que hauria de ser d'una altra entitat. I llavors, de qui neix, fa enguany, ja serà el 6è any que ho fem nosaltres, de quina és la nova associació pessebre vivent de la Pobla de Montornès. Aquest ha sigut, amb 4 paraules, una mica el recorregut d'aquests 43 edicions de representacions de pessebre.
Que al final de l'associació pessebre vivent actual als amics de Montornès, suposo que hi ha molta gent igual.
La gent que representa el pessebre pràcticament és la mateixa, perquè és gràcies a ells que no van voler deixar-ho, és el que hi va haver aquesta continuïtat. Dels gestors, doncs sí, som diferents, vull dir, hi ha algun gestor doncs, d'aquella època, però bé, no massa, diguem-ho clar, i ells ja van creure que havien arribat amb un recorregut més que llarg durant 35 anys, i van dir, bueno, doncs ara és, toca unes altres entitats, toca unes altres associacions que agafin el relleu. Ara, els que són les persones que pugen i fan la representació i fan d'actors, etcètera, etcètera, bé, són pràcticament les mateixes, lògicament, com a tota entitat. Moltes, doncs, per circumstàncies d'edat o per les circumstàncies que siguin, algunes ho deixen, moltes altres de noves no van entrant, i així anem mantenint, al llarg de tots aquests anys, la representació del pessebre.
Una de les característiques del pessebre vivent de la Pobla de Montornès és aquest espai natural on desenvolupeu el pessebre, que també entenc que és un dels punts forts.
Sí, l'àrea on fem el pessebre és una àrea idíl·lica que és dalt amb un turonet a 1 km i escaig del poble, que és allunyat de l'ermita de la Mare de Déu de Montornès. I a tot el seu voltant és on representem els 15 quadres que signifiquen el que és el nostre pessebre. El nostre pessebre és un pessebre de personatges en moviment, una forma relativa de moviment, i enregistrat, amb cada quadre, amb les seves explicacions, amb veu o amb off, i amb la música adient. I així anem quadre a quadre, anar fent la representació dels 14-15 quadres. Entremig dels quadres principals hi ha petits quadres de relleu, perquè com que per sort som molta la gent que volem i que volen participar amb el pessebre, els han hagut d'anar col·locant entremig dels quadres bàsics de lo que és el propi pessebre.
Quina tipologia d'escenes hi apareixen en el pessebre?
Sí, hi ha dues tipologies d'escenes, la bíblica i la de tradició catalana. Tenim representacions de la pagesia, del cagatió, que són típicament catalanes, quadres nans saltant, no? I entremig, lògicament, hi ha l'anunciació a la Verge Maria, l'anunciació als pastors, a la cova del naixement, l'àngel de la pau, vol dir que està els dimonis, hi ha un munt d'escenes repartides entre tradició catalana i tradició bíblica, diguem-ho així.
I cada any són les mateixes o hi ha algunes variacions en aquestes escenes?
No, de moment cada any són les mateixes. Són les mateixes representacions i pel mateix ordre, perquè l'enregistrament de veu i música va lligat amb aquestes representacions. Per fer un canvi substancial hauríem de variar tot el muntatge, per dir-ho d'alguna manera, del pessebre, tant a nivell de lo que és les representacions, que és el que estem dient, com la música i la veu que els acompanyés. I de moment, això de moment no ens ho han plantejat, la veritat.
Comentes que és un format de pessebre en moviment, però en veu en off. Sempre ha estat d'aquesta manera, des de que es va iniciar als anys 70?
Sí, bueno, als anys 70, jo pràcticament no podria aportar masses coses com a vivències, era més reduït, era amb un entorn més petit de la mateixa ermita, però a dalt de tot, rodejant només el que és pròpiament l'ermiteta, era molt més reduït, però sí que és veritat que l'enregistrament és d'aquella època i la música també. És una època en la qual va facilitar l'enregistrament, la veu i tota la música, entre altres, pues per el que hi havia llavors el director de Ràdio Tarragona, que era el Josep Maria Terrassa, i col·laboradors seus. Per tant, estem parlant de fa molts anys. Les expressions, no diem que siguin les actuals i que a la millor algú diu què diu aquest, però bueno, de moment les mantenim com les teníem d'aquella època.
Al final també és un patrimoni històric del pessebre mantenir.
Sí, és un patrimoni històric, sí. És així.
Quantes persones participen a cada representació, a cada passi, podríem dir, del pessebre?
Sí, a veure, el conjunt de persones que hi participen, des del que es podrien dir figurants, actors, diguem-ne com vulguem, més gent de pàrquing, més gent de bar, més organització, estem entre les 270 i 280 persones, aproximadament. Hi ha alguns dies alguna més, alguns dies alguna menys, però estem ratllant aquestes xifres.
Que Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do.
Quan us poseu a assajar, a preparar el pessebre?
A veure, els assajos no es fan, perquè realment tothom pràcticament està als mateixos quadres i, des de com estic dient, des de fa molts anys, sap exactament a cada moment de música, de llum, què ha de fer, com ho ha de fer i què és el que li toca fer. Llavors, l'únic que estem fent durant aquestes últimes setmanes és la preparació dels propis quadres. Vol dir, tot el tema de luminària, que lògicament durant l'any la guardem, doncs ara la tornem a col·locar, tot el tema que hi poguessin haver taules i que hi poguessin haver altres estris a cada un dels quadres que durant l'any lògicament no hi són, ara doncs els hem de tornar a col·locar. I que això és el que ens fa la preparació d'ara, de col·locar tota aquesta artilugis i tota aquesta infraestructura que durant l'any se guarda.
Ja per anar acabant, podríem dir que el pessebre vivent de la Pobla és segurament un dels esdeveniments culturals més importants de l'any al municipi. Per què creus que això és així?
A veure, jo diria que el pessebre vivent de la Pobla, per la quantitat, a la suma dels anys que ja fa que s'està fent, és la icona de la Pobla. El pessebre vivent és el que dona sentit, entre altres coses, al propi poble. És el que tothom, quan parla de la Pobla, sempre fa referència al pessebre vivent, tant per la importància que és com a tal, com per el que acaba de dir el recorregut que ja portem durant aquest munt d'anys. Penso que de tots els esdeveniments que es fan al poble, modestament crec que és el més important.
Ara ja sí, per anar acabant, recordem els dies de les representacions i els horaris d'enguany?
Mira, els dies que fem representació són... Comencem el 23 de desembre, el 25 Nadal, Sant Esteve, el dia 30, el dia 1 de gener i el dia 6. I els horaris són el mes de desembre a 6:45. La primera representació aproximadament duren uns 40 minuts i així anem fent passes, que diríem, mentre tinguem gent. I el mes de gener, com que el dia creix una mica, en comptes de començar a 6:45, comencem a 6:45 de la tarda.
Perfecte, entenc que la recomanació és venir prou d'hora.
Bé, mira, jo la recomanació bàsica que estic donant a tothom que m'ho pregunta, si podeu, vine el dia 23 i el dia de Reis. Són els dos dies que l'afluència, ens diu l'experiència, que menys ens ve, que menys cola hauràs de fer i que més bé ho podràs veure. No vol dir que no es vegi bé els altres dies, però ho podràs veure amb més amplitud, no? Vull dir, amb més espai per tu.
Clar.
Vindre de temps? Home, doncs mira, el que ve, reposem a 6:45, obrim taquilla sobre la 6:45 aproximadament, doncs bé, entrarà el primer passe, que començarà a 6:45, i a les 7, doncs ja podrà ser fora. Els dies de Nadal i Sant Esteve, també són, i els dies de 30, també són representacions que es veuen igual de bé, però hi ha més gent, hi ha més afluència, depèn de l'hora que vinguis, doncs a la millor sí, que et veus obligat a poder esperar una mica més perquè et passin els passes que hi ha davant teu. Pensem que els passes nosaltres no deixem... Bueno, fem un límit de... Pugueu visualitzar sobre màxim 150 persones. Sí. És la quantitat màxima òptima que creiem que la gent ho pot veure bé i que no... A veure, que no impedeix a tothom pugueu gaudir bé. Vol dir que si en un moment determinat tenim 300 persones, està claríssim que les altres 150 s'han d'esperar al següent passi.
Perfecte, doncs jo crec que amb aquestes últimes recomanacions van la mar de bé per tota aquella gent que volia venir a veure el pessebre vivent de la Pobla Montornès enguany. Alfred Rofes, president de l'Associació del Pessebre Vivent, moltes gràcies per haver-nos atès.
Me permets una altra petita observació?
I tant.
Mira, també tenim dues opcions. La de poder comprar entrades a taquilla, a peu del pessebre, o tenim l'opció de poder-les comprar per internet. En aquest moment encara no ho tinc activat, però dintre de breus dies ja estarà activat. Vol dir que la persona que comprarà l'entrada per internet s'estalviarà de fer cua de taquilla, entrarà dins del bar i l'intercanviarem per una entrada convencional en dos minuts. Llavors això ho pot trobar a la pàgina web de la coordinadora de pessebres, en aquests moments de memòria no sé l'enllaç, la veritat sigui dit, i allí trobarà els enllaços per poder comprar les entrades per internet.
Perfecte. Ara jo crec que sí, no? Amb aquest últim dubte logístic per poder visitar el Pessebre Vivent, Alfred Rofes, president de l'Associació del Pessebre Vivent de la Pobla Montornès, moltes gràcies, molts ànims amb aquests dies, que són dies intensos de preparació, i que vagi molt bé aquesta nova edició del Pessebre.
Molt bé, moltes gràcies a vostès.
Les propostes folklòriques del territori a la teva ràdio local.
I d'un pessebre vivent, el de la Pobla Montornès, anirem a parlar-ne d'un altre, el pessebre vivent de Valls. Abans, però, escoltarem una versió d'un clàssic nadalenc com és el Tam Patam Tam. És una versió que fa el grup d'Alacant, el Diluvi, un grup de música tradicional que també posa aquest toc de música tradicional en aquesta Nadala tan coneguda. Tam Patam Tam del Diluvi.
Tam Patam Tam, que les figues són verdes. Tam Patam Pam, que elles maduraran. Que elles maduraran. Si no maduren el dia
son verdes, tan pa, tan pam, que ellas madurarán. Si no maduren el día de Pascua, madurarán el diumenge de Rams. Tampa, tam, pam, que les figues son verdes, tampa, tam, pam, que elles maduraran. Si no maduren el día de Pascua, maduraran el diumenge de Rams. Tampa, tam, pam, que les figues son verdes, tampa, tam, pam, elles maduraran. Si no maduren el día de Pascua, tam pam, que les figues són verdes, tam pa tam pam, que elles maduraran. Si no maduren el dia de Pasqua, maduraran el diumenge de Rams. Tam pa tam pam, que les
Valls es prepara per celebrar el cap de setmana vinent una nova edició del seu Pessebre Vivent i per saber si ja ho tenen tot preparat parlem amb en Raül Molina, que és el director artístic del Pessebre Vivent de Valls d'enguany. Bon dia, Raül.
Bon dia, Jordi.
Quan sorgeix el Pessebre Vivent a la ciutat de Valls?
Doncs sorgeix el 2011, sorgeix a través del Centre Cívic, però bàsicament és la part de l'Ajuntament que sempre la coordina i el coordina. I bàsicament doncs, sorgeix també d'una proposta per una acció comunitària, no? On la gent del barri antic, entitats de Valls, empreses de Valls, doncs, hi hagi com una unió durant aquests dies de Nadal.
Aquesta voluntat d'acció comunitària encara segueix plasmant a l'actualitat, entenc.
Sí, sí, totalment. De fet, enguany, per exemple, el que és dades d'empreses, entitats i participants voluntaris, vull dir, rondem els 180 persones voluntàries, un centenar d'empreses i una trentena d'entitats, vull dir que també hi ha aquesta com ganes de sumar pel Pessebre i sumar també doncs, per aquests dies, doncs, ser-hi com tot el teixit de Valls, doncs, ser-hi present.
Una de les característiques del Pessebre Vivent Vallenc és la voluntat que té de divulgació històrica. Com es plasma això al Pessebre?
Sí, totalment. De fet, diria que sóc l'únic pessebre a Catalunya que té aquesta vessant a part històrica i, a més història vallenca, vull dir que és de la ciutat. Doncs es plasma a través de quatre èpoques, és a dir, dividim el pessebre en quatre èpoques, a l'antiga, a la mitjana, a la moderna i a la contemporània, i en això doncs, resaltem doncs, fets vallencs a través d'escenes teatralitzades o d'altres no teatralitzades. I això doncs, amb fets vallencs, no? com va ser doncs, la Pesta Negra, per exemple, la mitjana, no sé, la moderna, doncs, un fet que va haver els segadors, doncs, més endavant doncs, amb la inauguració de la biblioteca, vull dir, amb fets així vallencs.
Això fa que les escenes any rere any vagin canviant?
Sí, de fet, cada any, bueno, sí que hi ha una part que no es canvia, com és, per exemple, tota la part, òbviament, la bíblica, que és la primera part amb l'edat antiga, això sempre és igual, i llavors, però a partir d'aquí sí que canvia alguna cosa. Sobretot, el que intentem més canviar és a partir de moderna i contemporània, doncs, que ens estirem més o menys. En un any, per exemple, acabem el 1931, però altres anys havíem arribat fins a molt més fins aquí, no? Però bueno, depèn molt de les ganes que hi hagi dins del projecte artístic, de, bueno, avui què fem, què no fem, i també del temps que tenim, no? Que a vegades penses una cosa, bueno, però ja ho farem l'any que ve, no? I l'any que ve, doncs, llavors la posen en escena.
Quins criteris feu servir per seleccionar aquestes escenes històriques i per anar-les canviant?
Doncs, mira, bàsicament, l'Àngel Casal, que és el nostre assessor històric que porta des del primer any, és qui ens assessora, mai millor dit, amb el tema històric, i llavors també agafem efemèrides que hi hagin hagut durant l'any, no? Com per exemple, l'enguany és l'any del centenari de la biblioteca, doncs vam decidir doncs, fer una escena fent una alegoria aquest fet. Llavors, bueno, bàsicament és això, l'Àngel ens proposa, diu, bueno, podríem fer això, i com després mira com es podria representar això, perquè clar, vull dir, molt bé que hagi, fet un, que hagi estat un fet històric important abans, però si realment no podem teatralitzar-lo, és com raro. Llavors, també s'ha de fer una mica, vull dir, hi ha d'haver una mica d'espectacle en tot això. Vull dir, està molt bé que hi hagi una divulgació històrica, però ha de ser també molt pedagògic i divertit, sobretot.
Comentaves l'escena de la biblioteca, de la primera biblioteca de la Mancomunitat Catalana. Alguna escena més important nova pel pessebre d'enguany?
Doncs sí, enguany, a més, molt apropet de la biblioteca, que no s'havia fet mai, recreem una fàbrica de tèxtil amb dones treballant i amb el soroll de les màquines i tal. També fem una alegoria de Guerra dels Segadors amb un fet que va passar aquí a Valls, a més. I així com en novetats. I, això, bueno, i al final de tot, que tenim una alegoria a les festes de Nadal del 1931, amb element del seguici cerimonial de la ciutat, i amb diferents, amb una sonografia realment molt característica vallenca.
Entenc que també podrem veure escenes que potser l'any passat no vam poder veure per la cancel·lació del pessebre. Com ha afectat, a més, la cancel·lació del pessebre de l'any passat a l'edició d'enguany?
Doncs ha afectat que moltes coses que no vam poder fer, doncs sí que les hem pogut fer. De totes formes, l'espectador, la meitat del pessebre, veurà la idea de l'any anterior i tota l'altra meitat diríem que és com a nova d'enguany. Però, bueno, va afectar això, òbviament hi va haver doncs, molta tristesa per no poder, per tant, poder fer en realitat. Però, bueno, doncs ha afectat que hem tingut una mica més de temps. Podríem dir que el pessebre d'enguany és un procés de 2 anys.
Una de les altres característiques, a part d'aquesta vessant històrica, és que hi ha bastantes escenes teatralitzades. Això suposa més feina d'assaig, també, no?
Sí, sí, totalment. De fet, bueno, tot el pessebre és teatralitzat. El que passa és que és veritat que moltes escenes tenen diàlegs. A part, els diàlegs, a més, són nous. Que els diàlegs de l'any passat eren nous i enguany doncs, tenim els nous de l'any passat més els nous. És a dir, que tot el pessebre està renovat a nivell de diàlegs. I què suposa això? Doncs suposa que tu com a voluntari vols participar com a artista amb text, llavors bueno, has de venir 2-3 dies a assajar, això vol dir assajar un espai tancat com fem aquí al centre sí, però també anem a l'espai del carrer perquè si tu ve la persona després quan pugui fer les representacions. No?
Quantes persones hi participen i quan us hi poseu a assajar?
Doncs actors amb text... ara mateix no sé la xifra exacta, però potser serien trentena, sí, potser sí, però en total serien com unes 180 persones que donen vida a tot el pessebre. I ens hi podem assajar, es comença a assajar al novembre. En novembre sempre fem les sessions d'assaig amb teatre, podríem dir, i és tot el novembre, de fet vam estar tot el novembre passat, i ara, de fet, aquest diumenge fem l'assaig general al carrer amb totes les persones, tant figurants com actors amb text, com una mica sonografia, vull dir, perquè és una mica la posada en escena per la setmana següent ja d'un altre tret de sortida.
Clar, perquè parlàvem de novetats pel que feia escenes, però tenim una altra novetat molt destacada i és el canvi de dates.
Sí, això també és la gran novetat, de fet, diríem. Sí, és el canvi de dates. Sempre havíem fet 27, 28, 29 o rondàvem per aquests dies i enguany ho vam posar en cap de setmana, 21, 22, 23 de desembre. El per què? Doncs, bueno, ens ajuda que sigui cap de setmana perquè així molta més gent pugui venir, sobretot les empreses col·laboradores que no podien venir perquè molts estaven obrint els seus comerços. Això ens facilita aquesta part. I també per un tema logístic d'administració, vull dir, així, com que després hi ha moltes factures i mil històries, doncs ens és millor doncs, fer-ho una setmana abans per poder tancar millor l'any.
Una de les altres iniciatives que acompanya el Pessebre Vivent és Pinta el Pessebre, que va de la mà de Comerç de Valls. En què consisteix aquesta iniciativa?
La iniciativa de Pinta el Pessebre surt, bueno, és una proposta que ens fa Comerç de Valls, que, bueno, basant també en que el leitmotiv d'enguany del pessebre és pinta el teu pessebre, o pinta el pessebre, amb què, bueno, bàsicament el que volem és que cadascú creï el seu pessebre, podríem dir la seva realitat, la seva visió del món, com vulguis, i cadascú tria els colors i les formes i les persones que vol. Llavors nosaltres enguany ens basem en això i Comerç de Valls es va adherir amb un concurs de dibuix, no? Pels infants de 6 a 12 anys, de primària, i bueno, crec que aquesta setmana ja encara es pot recollir els dibuixos pels diferents comerços, i bueno, l'últim dia és diumenge, i llavors dimarts ja fem l'entrega de... Fem tres premis amb dues entrades gratuïtes de passera, més un lot de llibres a gentilesa de Cosetan Edicions.
Raül, ja per anar acabant, cap on creus que hauria d'anar el pessebre vivent de Valls? És un pessebre que com bé hem anat veient, no? És molt moldejable. Cap on creus que hauria d'evolucionar?
Bueno, la veritat és que la idea que té actual, de que, és a dir, que sigui, pessebre i pessebre i a la vegada sigui històric, això ens fa que sigui original, no?, pel que fa aquí al territori. Evolucionar cap a on? La veritat és que no ho sé, realment el projecte crec que és molt gran, molt, potser s'hauria de fer una mica més petit pel volum de feina que comporta bàsicament, però bueno, si la ciutat, òbviament, vol aquest projecte, doncs seguirem endavant amb aquest projecte. Mm.
Ja per acabar, recordem, havíem dit les dates 21, 22 i 23 de desembre, horaris? Sí.
Horaris, tenim el dia 21 de 6 a 8 i després tenim el dia 22 i 23 de 5 a 7 de la tarda.
Algun consell? Venir potser una mica d'hora per poder entrar als primers?
Sí, de fet les entrades ja estan a la venda anticipades a 3 euros, es venen a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà i a l'OMIT els caps de setmana. I una hora abans també es venen a taquilla, i potser sí, venim una mica amb temps, perquè realment una hora abans hi ha molta cua, a més de la gent que ja té l'entrada ja anticipada, però sí, venim una miqueta abans, i venim una miqueta de padet també, perquè aquí ja sabem que Valls el vent és gran amic.
Perfecte. Raül Molina, director artístic del Pessebre Vivent de Valls, moltes gràcies per haver-nos atès, i molta sort aquests dies que queden abans del Pessebre, que són dies de molta feina.
Molt bé, gràcies a tu, Jordi. Vagi molt bé, gràcies.
Jersei de llana està esperant tota impacient. Porta escrit els seus desitjos en un trosset de paper. A la falda de la iaia mira l'arbre de colors. Tanca els ulls i s'imagina que tindrà tot el que vol. Perquè és Nadal. Ha demanat que la mare sigui sempre al seu costat, que el seu pare trobi feina i el gos no mossegui el gat, que els pastissos de la iaia els pugui tastar tothom, i que l'avi des del cel continuï xiulant cançons. S'espanti quan la veu, i pels matins quan es despertin surtin a jugar amb la neu. Oh, i cada cop que plogui surti el sol i l'arc de Sant Martí.
Era Ramon Miravet amb una Nadala poc coneguda, de fet porta per títol Nadal, i la va publicar ara farà ja gairebé 4 anys. Nosaltres, després d'escoltar el Ramon Miravet i d'haver repassat els pessebres vivents de la Pobla de Montornès i de Valls, el que repassarem ara són algunes de les propostes que tenim just aquest cap de setmana, propostes culturals, de cultura popular i tradicional, sobretot centrades en el Nadal, i que tenim, com dèiem, aquest cap de setmana a les nostres comarques. Valls es prepara per viure el tradicional Mercat de Nadal, Fira de Capons, Avirams i Motius Nadalencs, el dissabte 15 i el diumenge 16. Es tracta d'un dels mercats de carrer més típics i concorreguts de l'any a la capital del Camp. Hi podreu trobar pollastres, galls d'indi i capons vius dins les senalles i les gàbies, o simplement també hi podreu trobar tot el que necessiteu per aquest Nadal, amb una variada oferta d'articles, productes i motius nadalencs. El Mercat de Nadal s'instal·la a la plaça del Blat amb la Viram Viu i als carrers de la Cort, Jaume Huguet, i la plaça del Pati amb el Mercat d'Art Jove. A més, al carrer de la Carnisseria i les places de l'Oli i de les Garrofes, al matí del dissabte s'hi fa el tradicional Mercat de la Fruita i la Verdura. El Mercat de Nadal de Valls estarà obert dissabte de les 10 del matí fins a les 9 del vespre i diumenge des de les 10 i fins a les 8. I un altre mercat nadalenc d'aquests dies és el Mercat de Nadal del Morell, que s'inclou dins de la programació d'actes de Nadal del municipi. Els assistents no només podreu adquirir els productes locals que ofereixen els 13 expositors de comerç local, sinó que també podreu gaudir de totes les activitats programades pel cap de setmana, com el berenar popular i diversos espectacles i tallers nadalencs. I aquest dissabte també s'inaugura el Museu del Pessebre, que s'ubica a Montblanc. El centre cultural s'ha inaugurat a càrrec de la consellera de Cultura, Laura Borràs. Com va avançar el president de la Federació Catalana de Pessebristes, Albert Català, qui el programa El Terra de Festes, l'acte inaugural, que forma part de la programació de Nadal de Montblanc, serà el dissabte 15 de desembre, aquest dissabte, a la 1 del migdia. L'acte també servirà per presentar el llibre Germans Castells, art i figures per al pessebre, de Ramon Albornà, Ismael Porta i els germans Joan i Martí Castells Badia. La inauguració comptarà també amb la presència de representants de l'Ajuntament de Montblanc, la Diputació de Tarragona i les entitats que han donat suport al Museu del Pessebre. L'equipament, com explicava Albert Català aquí al programa, consta de 3 plantes expositives i una dedicada a la recerca i la restauració. A la primera planta s'hi poden veure 34 calvaris creats per associacions pessebristes i a la segona s'exposa l'obra de Joan Mestres, que presenta una cinquantena de pessebres. Finalment, la planta baixa està dedicada a diorames de diversos artistes de les associacions de pessebristes de Catalunya. Pel president de la Federació Catalana de Pessebristes, aquest nou museu ha de servir per aglutinar totes les entitats del país. I ara fem un viatge un pèl lluny i ens n'anem fins a Mallorca, perquè per Nadal moltes botigues i esglésies de Mallorca enramen i guarneixen el seu interior amb uns llargs enfilalls de neules de paper blanques treballades amb motius nadalencs, un costum que antigament també havia estat molt estès a les esglésies de Catalunya. I precisament avui volem parlar d'aquestes neules. Les neules són uns fulls prims de forma circular. En un primer moment, les neules havien estat fetes amb pasta de farina sense llevat, la mateixa farina amb què s'elaboren les hòsties de missa i les coques de torró d'ametlla crua de Nadal, però més modernament han estat substituïdes per les de paper. Les neules més senzilles són rodones i han estat treballades amb l'objectiu de reproduir sanefes i altres motius decoratius de tipus geomètric. Les neules més elaborades reprodueixen motius i escenes del Nadal cristià i s'hi poden veure l'adoració dels Tres Reis d'Orient, el naixement de Jesús, la vida de pastors i altres oficis, entre d'altres. Avui dia les neules també són decorades amb tot tipus d'altres motius. Algunes d'aquestes neules són autèntiques obres d'art popular, creacions artístiques amb un nivell d'execució i de detall impressionants. Les neules són elaborades artesanalment per religiosos, frares, escolans i monges, tot i que també hi ha mestres neulers fora de l'ortodoxia eclesiàstica. D'entre ells, els més coneguts artesans neulers hi ha el Ramon Ripoll de Sóller i el Joan Barceló i la Catalina Cifré de Palma. Aquestes neules, que penjaven del llantoner major de l'església, complien en el seu origen la funció de calendari religiós. S'instal·laven el quart diumenge d'Advent i marcaven el temps que quedava per arribar a Nadal. Les neules més grans eren les setmanes i les més petites els dies. Cada dia s'anaven retirant una neula i d'aquesta manera els fidels que anaven a l'església podien saber quant temps quedava pel Nadal. A molts indrets s'ha perdut la simbologia dels dies i les setmanes i se n'hi posa un nombre indeterminat amb un criteri que és bàsicament ornamental. Antigament, aquest costum de guarnir les esglésies amb neules de paper o de farina era força estès a tota la geografia catalana i sembla que, a més, no només es tractava d'un costum de Nadal, sinó que les esglésies també utilitzaven aquests recursos en altres celebracions. La primera referència escrita que hi ha sobre neules decoratives data de 1470 i és un document en què els campaners d'Igualada es comprometen a enramar amb hòsties, banderetes i escuts l'església de la vila del municipi d'Igualada. Al segle XV també hi ha referències escrites de les partides per la compra de neules i fil per endiumenjar la seu de la catedral de Barcelona. El costum va durar a Barcelona almenys fins l'any 1822, quan va ser prohibit. Al segle XVI, de fet, molts temples catalans eren enramats per Nadal amb fulles verdes alternades amb hòsties de tots els colors, que no sempre eren de farina i mangíbules, sinó que se'n feien també de paper pintat. A Catalunya, aquest costum, el de les neules decoratives, el trobem a la festa del Pi de Centelles. Una vegada el pi és entrat a l'església i abans de pujar-lo amunt es lliguen llargs enfilalls de neules i estrelles i cinc ramells de pomes a la capçada de l'arbre. El costum de guarnir amb neules als escenaris nadalencs s'està recuperant molt lentament a Catalunya, un procés que va començar amb les neules decoratives de l'església de Sant Cebrià de Vallalta, al Maresme. I tenim de fons aquest Jotes des de la barraca dels Quicos, no? El Quico Rossell i el Noi i el Mut de Ferreries i també el Pep Jimeno Botifarra, perquè aquest diumenge al Convent de les Arts del Coer podeu gaudir a les 7 de la tarda d'un espectacle que té la Jota com a punt de partida i que porta per títol Abore. És un espectacle, podríem dir, de tradificció, que confronta i integra llenguatges aparentment distanciats a l'imaginari contemporani urbà, com pot ser la música electrònica i la dansa contemporània enfront de les Jotes, els cants de llaurar, la dolçaina i una balladora que sembla arribada del passat. És un espectacle arriscat i divertit en un anar al passat i al present contínuament, una reflexió profunda sobre la identitat contemporània i que passeja pels límits del que considerem actualment modern i del que considerem tradicional. Es tracta, podríem dir, d'un malabarisme conceptual construït a partir de la creativitat de la Sònia Gómez, el llibre de Joan Moreira del folclore tortosí, Cants i melodies restaurades per Ramon Balaguer, la dolçaina polivalent del Pau Puig, els moviments tradicionals de la Carme Balaguer i la contundència i improvisació dels Astrio.
és més bonica que totes les dones.
Ja ho sabeu, doncs, a Vore, un espectacle 100% recomanable aquest diumenge al Convent de les Arts d'Alcover a les 7 de la tarda.
Ai, quin sol saleró, ai, com ballaríem si hi hagués guitarró. Quan te casaràs sabràs lo que és bo, si el casal ho encertes ja tens feta la sort.
Que hem d'acabar sent amics, no t'emprenyes botifarra. Que hem d'acabar sent amics, que dient les coses clares. Mai no tindrem embolics, si tu poses la carxofa, ja posaré jo el conill.
Al carrer del mig no hi volem anar, perquè l'altra nit mos van arruixar, mos van arruixar.
Estem tocant i cantant, potser us donem la tabarra, potser escolteu la bandúrria, lo llaüt i la guitarra. I és que estem a la farraca, los quicos i botifarra.
Eres perdiueta i eres perdiueta que pinches si voles. Eres més bonica i eres més bonica que totes les dones. Eres perdigüeta i eres perdigüeta que voles i piques. Eres més bonica i eres més bonica que totes les xiques.
Epui, que pui, que pui el voldré, perquè eres bonica i en tu encantaré. Epui, que pui, que pui el voldré, perquè eres bonica i en tu encantaré.
Vaig a part dels que esteu fets, a mi no m'heu d'emprenyar. Si n'hi ha conill i carxofa i guitarra pa tocar. Si n'hi ha conill i carxofa i guitarra pa tocar.
Ai, quin sol, quin sol, ai, quin sol saleró. Ai, com ballaríem si hi hagués guitarró. Quan te casaràs sabràs lo que és bo, si al casa ho encertes ja tens feta la sort. De roquetes baixo, agulles de cap, agulles de cap, agulles de ganxo. De roquetes vint, de roquetes vint, de roquetes baixo, agulles de cap, agulles de cap, agulles de ganxo.
Nosaltres arribem ara sí al final del programa d'aquesta setmana. Recordeu que podeu recuperar aquest i tots els programes a la web de l'Espluga FM Ràdio. Us ha estat acompanyant al llarg d'aquesta horeta un servidor, Jordi Robert. Ens retrobem la setmana vinent a la vostra ràdio local. Avui ens n'anem, com no pot ser d'altra manera, amb una altra nadala. És un clàssic, eh? El Noi de la Mare, interpretada per Blaumut en el disc recopilatori de Nadales de l'any 2013. Altres cançons de Nadal. Que passeu un molt bon cap de setmana. Gaudiu de tots aquests mercats de Nadal que inunden els nostres pobles i ens retrobem la setmana vinent. Una abraçada!
Sàpiga bé. Figlieta Maria, che li darem al formoso infantò. Panses i figues i nous i olives, panses i figues i mel i mató. Figues i nous i olives, panses i figues i mel i mató.